que, per exemple, de darrera hora és notícia que 2.600 iranians han impactat en una base britànica a Xipre, confirma el secretari de Defensa britànic a Sky News. És una informació replicada per Ràdio Televisió Espanyola. Continuarem pendents de tota la informació que arribi de l'Orient Mitjà, però en qualsevol cas recordeu que les notícies a IB3 Ràdio no seran altra vegada a les 12 del migdia, perquè comença Esportes en Joc i els partits de futbol de la jornada, sinó que tornarem en el descans d'aquest partit. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots, govern de les Illes Balears.
Avui, des de l'embalat d'IB3 Ràdio al Passeig de Sagrera de Palma, La Gran Vida, de les 9 a les 12. Més tard, a les 2:30, Òrbita 3 amb una sessió especial. I a les 7, concert d'aniversari amb Animals Marins i Random Risk. Del 27 de febrer al 2 de març, vine a veure més de 30 hores de ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu. A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mas.
Au, idò, a les 11 des de matí ja sabeu que mos queda una horeta de programa i avui, des del passat Sagrera, en aquest dia de les Illes Balears, varen començar ahir en dues hores de programació. Avui són tres horetes i mos queda encara una horeta per endavant. I estic molt ben acompanyat. Ja sabeu que l'entre tu i jo de cada diumenge sempre tenim una entrevista personal, més tranquil·la, amb un protagonista. Avui no, avui he volgut compartir. Si xerrant de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa, Formentera, Tera, Cabrera, no són representants de totes les illes, però sí que són persones que són illencs, que han viscut aquí i que jo estim molt perquè han compartit també taula i tertúlia moltes vegades amb nosaltres. Han tingut un poquet de música, però ara també volen fer una xerradeta i així arribarem fins a les 12. Vos he de dir que nosaltres tenim en Juan Gálvez, politòleg. Molt bon dia, com estàs?
Muy buenos días, un placer estar aquí de nuevo.
Te va bé això de politòleg o no?
Sí, es lo que soy, es lo que soy. Es verdad que es una titulación bastante desprestigiada hoy en día, pero bueno, yo intento llevar el pabellón bien alto.
També tenim en Pedro Casado, a la meva dreta. Com estàs, advocat?
Bon dia, buenos días.
Bon dia, què tal? Què t'apareix aquí en públic avui, eh?
Sí. Hoy no podemos decir según qué.
Sí.
No sé, estamos expuestos.
Expuestos. I Nana Maria, que és la teva parella sentimental, però advocada, la presentant com cal. Com estàs? Bon dia.
Molt bon dia a tots i molt bon dia de les Balears.
Enhorabona, molt d'anys a tots. I Pedro Prieto, periodista, veterà en tots els sentits. Li van fer també una entrevista, una entre tu i jo, en el seu moment. I avui també el tenim en nosaltres, perquè en Pedro Prieto va entrevistar, entre d'altres, en Tejero, que mos ha deixat, ara sí. Pareixia que anava per capítols, lo d'aquest homonet, però en el final... I en Pedro, que el va poder entrevistar, no sé quin any, però ara mos ho contarà i mos ho explicarà. Què tal, Pedro? Molt bon dia, com estàs?
Hola, muy buenos días. Bueno, a Tejero y al otro golpista del siglo XX, el comandante Tejero, de Pastora.
Veus? Amb això ja tenim aquí... tenim aquí calidad, eh? Calidad i m'agrada. I en Raül Valls també, que mos acompanyarà, perquè en Raül ja has tornat, estava per allà firant.
Ja he tornat. Bueno, és que sap què passa? Que necessites tot el dia per veure-ho tot. Hi ha moltes coses per veure. I ja he tornat, però llavors seguiré firant, perquè ara en aquesta horeta ja començo a entrar un pot de rusca.
Has vist res que t'agradi?
Massa coses.
Sí, sí. Jo és que hi vull anar. Tenc convocat també un amic meu per aquí, no sé si el veurem.
Clar.
Però jo tinc ganes de voltar i firar i... ahir vaig comprar alguna cosa, també una panada boníssima. Bé, hi ha de tot per firar i per més. Vinga, anem a començar, si vos pareix, recoint-lo com comentava en Pedro Prieto, ja que el tenim. En Pedro, jo m'encanta tenir gent veterana que ha donat voltes per món, que sap tant de totes aquestes coses, i m'ho xerrava de què moment. Aquesta setmana te volia demanar, quan varen dir... en Tejeros mort, ara sí, de pont de veres, que vares pensar? Vares tornar a pensar en aquestes entrevistes? Una mica que te ven al cap?
Hombre, si piensas diciendo que, bueno, yo hablé con este hombre, estuve con él un rato y me llamó la atención que además muriera el mismo día que se ponía al descubierto toda la documentación del 23F, y bueno, es un hombre que me causó una impresión que no... que ya la tenía más o menos formada antes de verle. Pero cuando tienes un personaje vivo delante de ti que ha sido protagonista de algo, pues tratas de descubrir matices. Yo, por ejemplo, él estaba en la sala de banderas del cuartel de campamento. Es una zona de Madrid donde hay muchos cuarteles. Él vestía el uniforme de teniente coronel. Lucía las dos estrellas de teniente coronel. Yo le dije, me parece que van a volar pronto estas dos estrellas de aquí. Dijo, bueno, ya lo veremos, me tienen que juzgar y todo eso. Era un hombre que yo, pues como en todas las cosas que consigues, me pregunta la gente, ¿cómo conseguiste esto? Simplemente preguntando. Se dio la casualidad que por aquí vino un hijo suyo a hacer propaganda de un partido que había montado Tejero, creo que se llama Acción Social o algo así, yo no me acuerdo.
Solidaridad Española.
Solidaridad Española, exactamente. Vino el Ramón, el hijo, Moncho, y se hospedó en el Hotel Saratoga. Y yo le dije, digo, mira, me gustaría hablar con tu padre, soy periodista, me haré igual, nos movemos mucho por todo el mundo, y bueno, me interesaría hablar con él. Además, yo tengo un amigo mío que me ha dicho que es una persona muy abierta, que es Manuel Hernández de León, fotógrafo de la agencia EFE, que le ha hecho unas fotos y tal y cual. Bueno, yo hablé con mi padre, y habló con su padre, y el padre dijo que sí, que fuera. Así de fácil. Y me dijo, cuando llegues a Madrid, al cuartel, da tu nombre, deja tu DNI, te mirarán lo que llevas en las bolsas, etcétera, etcétera, y espera. Allí habrá también gente del partido. Bueno, yo me presenté en Madrid a las 3 de la tarde, me encontré a los seguidores de Tejero, del partido, y me preguntaron de que cómo estaban las cosas por Palma, pensando que también era del partido. Y dije, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué iba a decir si no? Que estaba muy bien, que hay mucho buen ambiente, que tal y que cual, y bueno, total. Pues cuando entramos, Tejero me sabía que yo lo iba a ver, pero claro, no me conocía, yo le dije, soy... Vale, y me hizo pasar a otra habitación. Me acuerdo que estaba con su esposa, ya fallecida, y un niño pequeño, supongo un nieto suyo, y los dejó, y a la gente, a sus partidarios, los metió en una sala que serían como 14 o 15, y a mí me metió en otra. Y estuvimos hablando por espacio de tres cuartos de hora, pero hablando de tú a tú. Yo le quise, fijaros lo que son las cosas, es un hombre que en pocos minutos se saltó a la torera todas las reglas,
todo
el protocolo y todo. Y voy allí y le digo, bueno, si no le importa, vamos a grabarlo y le voy a hacer unas fotos. Dice, no me puede hacer usted foto, esto no está en el reglamento, esto no es legal. Él me dice, esto no es legal. Digo, bueno, pues entonces, no, usted debe tener fotografías mías y estuvimos hablando pues de todo. Claro, yo le pregunté, primero, ¿eran de fogueo las balas? Dice, no, eran, creo que fueron 49 tiros que pegaron en él, 49-50. Él me dijo que no eran de fogueo, dice, la huella ha quedado ahí marcada. Me dijo que él estaba efectivamente esperando, había una persona que tenía que llegar, como él había anunciado, pero esa persona no llegaba. Yo le pregunté, digo, el rey, ahora que usted ya está pillado, ¿el rey estaba metido en el lío este? Dice, no, él dijo que no. Bueno, pero se comenta que a lo mejor que después echó marcha atrás, porque claro, el Miranda del Bosque, esto, los que están por encima de usted, tenían cierta ascendencia sobre el rey en su formación. No, no, no. Yo, mi noticia es que el rey no está. Luego hablamos de la famosa frase de al suelo, coño.
Aquesta m'interessa.
Ell no recorda.
Nosaltres hem vist aquesta frase per la televisió 40.000 vegades.
Ell dice que no la recorda.
Era l'any 80...
81. Quieto todo el mundo.
Quieto todo el mundo fue la primera.
Que este más abajo.
Todo el mundo.
Jo tenia un nenet, més o manco, en Pedro. Tu, clar, recordes també tot el que has vist per la tele.
Sí, flashes.
Com recordes quan vares tenir una mica ja...
Tenia poco más de 2 años, porque esto es el 23F y yo cumplo los años el 30 de mayo.
Joder, que mayor me hacéis, ¿eh?
Pero sí...
Encara me faltava anar per néixer.
Sí recuerdo, mi padre que era guardia civil, sí recuerdo que hubo un poco de follón en casa, mi padre estuvo toda la noche fuera, supongo por trabajo... Y al día siguiente, pues ya volvió a la normalidad. Eso es lo que yo recuerdo, que me quedé con mi madre. Esto es lo que yo recuerdo, de ese día concreto. De ese día concreto.
Pues pasaron muchas cosas, ¿eh?
Ya, pero yo era muy pequeñito.
Sí. Yo me pasé la noche en un topless que había en la plaza, uno de los primeros topless que había en la plaza Gomila, que se llamaba Drops. Que era un, bueno, ahí solía ir mucha gente. Yo más o menos, había mucho movimiento, pero poca gente en la calle, es decir, pocos coches, pocos tal. Me di una vuelta por la zona de Capitanía, tranquilo, y bueno, y al día siguiente pasó lo que pasó. Pero esto, si me permites que te haga... Esto también ocurrió en Nicaragua, con Edén Pastora. Yo le fui a ver años después, que él se presentaba a la presidencia del gobierno, que en aquellos momentos ostentaba Violeta Chamorro. Y él me recibió en su despacho, en una caseta que tenía en el centro, muy cerquita del restaurante que tenía Carlos Mejía Godoy y los de Palazzo Aguina. Hola, ¿cómo estás? Vienes de correr, ya. Jo també esta mañana, ¿eh?
Acaba d'arribar el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i saluden en Pedro Prieto.
Es que yo sé que él me dijo que iba a correr por la mañana, y yo también voy a correr por la mañana.
Mira, ya aprofitant...
10 quilòmetres esta mañana, Pedro.
Bueno, yo...
Molt bon dia.
Ja n'hi ha, molt bon dia, com està?
I molt d'anys a tots.
De què xerràveu? Ara he tornat.
Xerràvem del Tejero, com el va deixar aquesta setmana, i aquest senyor, Pedro Prieto, en la seva experiència, el va entrevistar l'any 1982.
¿Cómo era Tejero en las distancias cortas?
Muy guay.
Quieto todo el mundo.
No.
Voy a explicar, ¿no?
Conmigo estuvo muy, muy afable, muy cercano, muy campechano. Y yo no sé si es porque no le queda más remedio o porque en el fondo este hombre era así. Y se daba cuenta lo que le había dicho ya su mujer. Es decir, ya había asimilado lo que le había dicho su mujer la noche de autos. Es decir, que es un atontado y le han tomado el pelo. O sea, él era consciente de la que le venía encima.
Aprofitant que en Llorenç Galmés passava per davant l'estand de IB3 Ràdio en aquest dia de les Illes Balears, per demanar-li, bueno, primer de tot, per felicitar-lo també per aquest dia de les Illes Balears, molt d'anys.
A tot, Miquel Àngel, a tots els ciutadans de les Illes Balears, però especialment IB3 Ràdio pel vostre 21 aniversari, un dia molt important.
Passa
molt ràpid i també és que hi ha moltes imatges, molt de records, molt de sons a través de la vostra emissora, de la nostra emissora, de tots els ciutadans d'aquí, i això vol dir que tornem amb ells.
Un ves tots altres, jo estic ben igual, també m'he de dir, 20 anys no han passat.
Ara comença la tertúlia.
Jo vull començar demanant dues altres coses. No te llevaré molt de temps, però sí que tinc qualque pregunta, per exemple, que importa i molt en els ciutadans, que, per exemple, aquesta setmana passada ha estat notícia, i a més ho duia de moltes programes electorals, Kirill Busbau.
Sí.
Què passa? Tindrem o no Kirill Busbau? Ara per Madrid han dit que n'han de tenir? No m'arrib a aclarir.
Mentre nosaltres hi seguim, no hi haurà Kirill Busbau a l'autopista de l'aeroport, ben segur. Per molt que Madrid vulgui imposar. Mira, nosaltres l'any 2023 ens vam presentar amb un programa electoral que va dir, i ho deia clar, que aquest Kirill Busbau s'eliminaria quan nosaltres arribàvem en el govern. I complint amb la nostra paraula donada, ho vam fet. I ho vam fet perquè els informes tècnics diuen que només s'empleava per un de cada 10 vehicles que circulava, que augmentava molt més les retencions, que provocava que altres vies d'entrada cap a Dinpalma també se bloquejassen, però sobretot que augmentava un 40% el número d'accidents en aquest punt. Per tant,
un 40%.
Per tant, nosaltres, el que hem dit, el que dèiem i el que direm, és que el carrer Burbau, mentre nosaltres hi siguem, no estarà en actiu. Han començat unes obres, aquestes obres varen donar la possibilitat a l'Eliminaró, i ara, com sabeu, començaran les obres del primer tram del segon cinturó amb una intervenció molt bona i molt decisiva per desbloquejar la difícil situació de mobilitat que hi ha en aquest punt i que, per tant, no hi haurà carril Burbau.
Llorenç, fem-nos una mica de prèvia de CTV de Berlín, també, que això ja és aquí, a la volta de l'esquina.
Bueno, el missatge és molt clar. Nosaltres apostam per una contenció, apostam per millorar la convivència entre els residents i els turistes i, sobretot, allargar la temporada. Què és el que estem aconseguint en les propostes que hem duit a terme durant aquests primers 2 anys de legislatura? Les dades de l'any 2025, ja és que hi ha una contenció en temporada alta i en mesos de més baixos, de temporada més baixa, poden dir que han augmentat i, a més, ha augmentat el gasto. I m'on anem amb molt d'optimisme en aquesta setmana tan important per model turista que tenim, perquè el principal mercat emissor és l'alemany, i per tant m'on anem amb propostes molt bones, com per exemple anar a presentar la moda artesana de Mallorca, que varen tenir l'oportunitat de presentar en el teatre principal aquest divendres i que ha estat un èxit i que demostra pues, una part molt important de la nostra història, de les nostres tradicions, de la nostra artesania, però sobretot en la millor creativitat d'avantguàrdia que hi pugui haver, i m'ho situa com a referents dins la mà mediterrània.
Xerrem un poc de la moda artesana, que vas muntar un show tremendo.
El show passarà el que se mereixen els artesans.
I la figura de Carolina Cerezuela i la seva filla, que ho havia fet en el Consell perquè seguís imatge.
Hi havia una antiga reivindicació dels artesans de fa moltíssims anys que no hi havia una unió que les mostràs cap a l'exterior i sobretot les donàs a conèixer també a dins l'illa de Mallorca. I nosaltres, des del primer moment d'aquesta legislatura, ens vam posar a fer feina per crear la marca Moda Artesana de Mallorca, que és un segell de garantia, de qualitat, de proximitat i d'essència. I això és el que volem anar a promocionar arreu de tot el món. I per això estem molt satisfets de que 18 artesans de Mallorca, des del primer moment, volguessin donar una passa endavant i se volguessin implicar amb aquest gran projecte, que avui ja és una realitat i que varen presentar en el teatre principal ple, en llista d'espera per poder accedir, amb una nit màgica que crec que recordaran sempre. I per altra banda, tu molt bé ho comentaves, tenint les millors ambaixadores, na Carolina Cerezuela i sa filla, na Carla Mollà. Dues persones que demostren pues, aquesta proximitat, aquesta elegància natural, aquesta autenticitat que és la nostra marca i amb una gran experiència que ens dona un valor afegit a l'hora de donar a conèixer els nostres artesans i també els nostres productes. Els artesans, te puc dir, Miquel Àngel, que estan encantats i ho varen poder comprovar divendres amb aquesta gran campanya que estem impulsant des del Consell de Mallorca, que és lo nostre. I la nostra, el més important, és únic en el món i ara tindrem l'oportunitat de la resta de territori d'Espanya i de fora d'Espanya de conèixer-nos un poc més.
Una darrera pregunta abans de deixar-te continuar en la fira. Queda un any i mig de legislatura. Vull que me facis una mica de valoració de lo que has fet fins ara, del teu govern fins ara, que allà sí que teniu un pacte amb Vox formalitzat, i el que queda d'any i mig. Ha estat un pacte, ha estat un temps de govern saludable, s'ha fet feina, així com... Poques paraules, n'estàs content?
N'estic molt satisfet. La veritat és que són dos partits diferents, perquè si no ens hauríem presentat amb unes mateixes xicles, amb una mateixa candidatura, amb les mateixes persones, però no. Tenim un percentatge molt alt de coses que coincidim i coses que no coincidim. A dia d'avui poden dir que del nostre programa de govern que vàrem petar a l'inici de la legislatura ja han complit més del 90%, que estem donant solucions a problemes importants heredats d'anteriors legislatures, que estem fent front a reptes també bàsics per a la nostra societat, com puguin ser de la mobilitat, que comentàvem, com puguin ser de la falta d'habitatge, malament que no sigui una competència nostra, que pugui ser el tema el repte turístic. En definitiva, fem front en els diferents reptes que tenim amb un pacte estable, solvent, i que dona solucions en els problemes reals, sense creer-ne. sense imposicions, sense traves i sense problemes. Aquesta és la diferència del govern que hi havia abans en el Consell de Mallorca i del govern que estem impulsant amb aquest pacte d'estabilitat per tots els mallorquins i totes les mallorquines. I no únicament el de nosaltres, se diu a peu de carrer. Jo m'agrada molt estar amb la gent, passejar-me tot el dia per diferents pobles, per saber la realitat de cada un dels racons de la nostra terra, i la gent s'acosta, mos dona les gràcies, mos diu que encara no som allà on hauríem d'haver estat, perquè en dos anys és impossible haver recuperat el temps perdut que s'havia perdut en aquesta terra, però que continuem i mos animen a seguir. I això és il·lusió que mostrem a la gent, i que nosaltres, en responsabilitat del nostre càrrec i també en la paraula donada que varen donar a les passades eleccions, pues continuem fent feina amb un projecte il·lusionant, amb un projecte de present i de futur per millorar la qualitat de vida de tots els nostres ciutadans.
President del Consell Insular de Mallorca, Llorenç Guilmer, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies, bon dia, i sobretot també convidar-vos a participar de totes les activitats que hem organitzat amb molta il·lusió des del Consell de Mallorca, de Santa Plantada, Gigants, les portes obertes a la Misericòrdia, Palau Real, en el Museu Marítim. Avui vespre tenim un concert extraordinari dins la sala de plens del Consell de Mallorca d'Anna Victòria Lerma, una cantautora també mallorquina, i en definitiva convidar-vos a tots a participar a les activitats, però sobretot, molt d'anys a tots, i que per molt d'anys IBT Ràdio mos pugui continuar unint com a illes.
Moltíssimes gràcies, moltes president. Gràcies. Una ferrada ben forta.
Moltes gràcies.
Vos poseu aquí un viatge auricular, se pot tornar a seure en Joan Gálvez, en tot nosaltres, nosaltres continuem a tertúlia. I Juan, on vos he treat?
Érem a Mantejero, érem a l'any 1982, i mos havia fet un repàs d'aquella entrevista que li va fer Pedro Prieto, veterà del periodisme aquí a les Illes Balears, i per tant, com que és un referent a les Illes Balears, havia d'estar nosaltres en aquesta tertúlia. Jo volia recollir, perquè demanava una mica als companys, que per edat no hi eren en aquell moment, no se'n recorden, perquè l'any 82 tenien un anyet o dos, ell sí que va tenir la possibilitat d'entrevistar-lo, i Pedro, jo vaig veure aquesta entrevista l'he llegida, i comentaves a la pròpia entrevista que li vas fer, que ell tenia uns ulls molt, molt desperts, molt oberts. Sí. Quant de temps va durar això, i quan vas veure que en Tejero finalment la situació podria canviar? Cap a on anava Espanya en aquell moment? Quina era aquesta sensació que hi havia?
Bueno, en Espanya havia descontento, sempre hi ha descontento en Espanya, i no era la excepció. Y entonces, eso ya venía de lejos, ya los militares se habían reunido, habían tenido una serie de reuniones, pero la verdad que sorprendió muchísimo. Uh-huh. Creo que además esto se produjo dentro de un acto que se tomaba posesión de un nuevo presidente o algo así, y fue sorpresivo. Yo le pregunté, oiga una cosa, ¿no fue con usted no le sorprendió mucho que entrando con tres camionetas cargadas de guardias civiles en el Palacio de los Congresos nadie le preguntara, le dijera nada? Le dice, sí, me llamó la atención que nadie me dijera nada. Y es que entraron con tres camionetas de guardias civiles. Al menos al dirá, ¿qué pasa?
¿No els hi va donar temps a avisar-lo directamente a ell?
Ellos cogieron y entraron, tenían tres camionetas cargadas de guardias civiles, y entraron por la puerta principal del Palacio de los Congresos, por donde entran todos los diputados. Y nadie les dijo nada, nadie les preguntó nada. Yo supongo que el primer sorprendido era el portero cuando abrió la puerta, que alguien le vio decir, abre la puerta que van a venir tres camionetas. Y él mismo también se sorprendió que fue muy fácil y sin problema la entrada al Congreso, y luego circulando hasta llegar hasta...
¿Y quién era el papel de los periodistas que vivían aquí en momento ya?
Tenía un gran amigo, Manuel Hernández de León, ya fallecido, que fue el que hizo las famosas uh-huh. fotos del 23F. Pues el periodista hizo lo que tenía que hacer fotos. Manolo se guardó los carretes, se los metió en los calzoncillos, y cuando los guardias civiles los echaron, él salió. O sea, ni lo registraron ni nada. Bueno, les quitaron las máquinas, obligaron a apagar la televisión, pero él se metió en las carretes, y son las fotos famosas que hemos visto de Tejero con la pistola, todo eso.
També vull xerrar amb els companys, en Ana Maria, amb en Pedro Casado i amb en Juan Gálvez, que estan aquí, i les vull demanar, perdoneu, directament, que és per vosaltres, per canviar una mica de... que és per vosaltres les Illes Balears. Teniu sentiment de racota de mallorquinitat o balear? Perquè això és una cosa que és que és de Mallorca, és de Mallorca, és que és de Menorca, de Menorca. Vosaltres com ho veus? Vinga, Pedro, per exemple.
Jo soy foraster.
Foraster. Tu foraster, tu aquí sempre.
Jo llevo aquí dels 9 meses.
I seguiràs sent foraster sempre.
Por supuesto.
Vos.
Por supuesto. Soy foraster, però sí que és cierto que aquí tenemos la suerte de tener dos formas de ver la vida, dos formas de cultura, dos lenguas, y todo el mundo tiene cabida, ¿vale? Todo el mundo tiene cabida y por suerte o por desgracia de cada vez más, y estos son los políticos, unos quieren echar el castellano y otros quieren echar el catalán, que es la lengua propia de aquí. Entonces, a mí me da mucha pena eso, pero sí que tengo que decir que aquí yo nunca me he sentido excluido. Como foraste, sí. Mi mujer es la primera que me dice que soy un foraste, pero bueno, es lo que hay.
Ana.
¿Aguas?
Ana.
¿Aguas? ¿No li...
Però,
és un adjectiu? Però
el foraste. I quan t'emprenyes li poses un adjectiu davant.
Ja no, no, mira, no, això no li sol dir. No, això no. Altres coses, a veces sí, sí. Jo no, no n'hi hago. Però això, no, no.
Pedro, tu te sents...
A mi també passa el mismo.
Puto foraster.
Puto foraster. Barco de vajilla.
Espérate, pode micro...
Anava molt bé.
Puto foraster i barco de vajilla. Però jo digo una cosa. Jo digo una cosa. Me parece que los forasters y los mallorquines... nos tenemos que tomar la cosa más en serio. Yo les invito a que vayan a la Plaza de España cualquier tarde. Yo estuve observando, no veía ningún mallorquín, ni ningún peninsular, es más, ni ningún europeo.
Sí.
Tú te vas a la cola de a la parada de autobús y todos son sudamericanos que han venido aquí a trabajar, africanos, norteafricanos, subsaharianos y todo esto.
Pero que ahora eso lo den en Raúl Valls porque pasen sus xeremies.
Si passen sis xeremies, vol dir que són jo, no?
Exacte.
Està bé.
Cada vegada que passi...
Demanis un poc per la balearització.
Balearització.
Exacte.
Què hem de demanar? Mando, no ho he dit? Què has dit?
Un poc per aquest dia. Aquest dia d'avui de...
Tu de on ets?
Jo, mallorquí.
I de ja està. Jo, tots som mallorquins. És de Menorca. No els agraden els mallorquins. És difícil, no els poden veure. És així. No hem de negar la veritat.
Hi ha tanta sinceritat.
Perquè és la veritat.
Això és la gran
veritat. Mira, demanar-li que hi ha gent allà.
Demanar-li. Ja està, ja han rebut.
No poden veure de Manacop, això no fa de mig.
Tauler, no ho ja és tauler.
Mira, els de Consell no poden veure de l'Heró no poden veure de Consell.
Això passa.
Això passa.
Els morers poden
veure. Però hi ha diners, problemes.
Però així tots som balears.
Som balears.
Clar. A fora, perquè aquí no. Aquí, cadascú de casa seva. Però si tu qualcú te diu, tu de on eres? Diu, balear. Diuen, com?
Com?
No sap, no, si no l'ubiques, les coses com són.
Però si tu mallorquín...
Si un mallorquí, menorquí, Vicent, Formentera, això sí, més agrada. És el problema que tenim.
I és estar en llei igual, no dius Islas Baleares.
Venen, els agrada i no se'n volen tornar. Tothom vol quedar. Què hem de fer?
Anna, què trobes?
El putí sense que m'arranyeu.
Si ja en aquestes hores, quan són les 11 i mitja de matí, han dit puta foraster a la ràdio pública de les Illes Balears...
Ai, per favor. Sí.
Ja, no ho he dit jo.
Ja poden dir qualsevol cosa.
Però el foraster és nascut a la península i té llinatges forasters i és el que eres.
No passa res,
no? No passa nada. Jo m'he casado contigo y te quiero igual, a veure si m'entens. Jo som de Mallorca.
Has tenido la suerte de casarte conmigo.
Has vist.
Per què no cuentas todo? Que tú has venido aquí a civilizarnos.
Sí.
Bueno,
jo vull fer una pregunta, aprofitant que avui tenim, a més, en tot nosaltres assegut, i ara me posaré un poc serio, un politòleg que és en Juan Gálvez, que mos faci una miqueta i faim un canvi de tercio, mos faci una miqueta de valoració. Han passat 59 dies de xac que tenim any 2026 i en 59 dies en Maduro està tancat. S'han carregat entre els Estats Units i l'intel·ligència mexicana el narco més important que hi havia en el món en aquests moments. Fa 24 hores encara està calent, tan morta s'allatolà. Vull dir, un canvi de peces a nivell mundial que no sé com ho valora un politòleg.
Vamos a caída de asesino por mes, de momento, en lo que llevamos de año. A ver, esto hay que verlo desde la perspectiva de lo que llamamos la realpolitik, es decir, la política realista. Nos encontramos con que después de la caída del muro y del fin de la Guerra Fría...
Han pasado años, y ahora está pasando todo de golpe.
Lo que quiero decir es que entonces lo que se instauró fue una ficción. Una ficción en la que vivíamos todos de que es posible una comunidad internacional bien avenida, pacífica, regida por una serie de normas, de común acatamiento, y eso de facto no es así. Y nos encontramos con que hay regímenes, hay paradigmas, hay incluso civilizaciones que son incompatibles claramente con lo que son los derechos humanos más básicos y fundamentales. Y ese tipo de regímenes han estado de alguna forma latentes, preparándose, llevando poco a poco a cabo sus planes para conseguir intentar plantar cara a lo que se conoce como la democracia liberal occidental, que podría ser, o por lo menos para mí lo es, el paradigma de sistema social que respeta los derechos humanos y la libertad del individuo. Y eso tenemos que entenderlo. Estamos conviviendo con personas, con ideologías y con civilizaciones que no comparten ese punto de vista. Y en algún momento el choque era inevitable. ¿Qué ocurre? Que tenía que entrar en la escena internacional un actor, en este caso el presidente Trump, que digamos que ha decidido
que
pues
tuviera...
ponerle remedio sin paños calientes.
Pero sin paños calientes.
Sin paños calientes de ningún tipo.
No mire, prim.
De alguna forma lo que ha hecho ha sido quitar el velo de esa ficción en la que estábamos viviendo, en la que parecía que las instituciones multilaterales eran la solución a este tipo de conflictos cuando realmente no lo es. El conflicto armado existe desde que el hombre es hombre. Desde que el primer ser humano o protoser humano aprendió a hacer un arma con una piedra y un palo, existe conflicto.
¿Te puedo confesar un sentimiento que en estos días, entre ayer y hoy, se me ha despertado y que me sorprende? Estamos en el año 2026, pleno siglo XXI, donde la IA, las nuevas tecnologías, la nueva manera de hacer... yo pensaba que la nueva manera de hacer guerras era otra manera. No, la guerra es la guerra y son misiles y son pistolas y son ametralladoras y son aviones, o sea, como siempre.
Sí, es decir, hay varios tipos de guerra. La guerra híbrida, la guerra 2.0, también se está viviendo. Es decir, la vemos.
Sí, pero al final terminan tirándose bombitas.
Sí, es decir, cuando llega la hora del conflicto abierto, al final el conflicto abierto es sota, caballo y rey. Es decir, tiene que haber por en medio tropas, armamento, bombas y misiles. Pero eso se viene preparando. Es decir, tenemos, por ejemplo, el caso más claro, que es el de Rusia. Rusia está desarrollando una guerra híbrida, uh-huh, especialmente contra Europa Occidental.
Puedo usar rato.
Y no, nos están bombardeando los rusos a nosotros. Pero están cometiendo terrorismo cibernético, toda una serie de cuestiones, sabotajes en infraestructuras críticas. Todo eso también es una forma de hacer guerra. Pero sí que es verdad que al final, cuando lo que hay es un conflicto abierto, como ha hecho Rusia con Ucrania, por ejemplo, pasamos a lo clásico. Ya no estamos en la guerra medieval del señor al frente de las tropas a caballo con una maza, pero las armas al final son las que son.
Sí, pero también ha habido... También ha habido, en este estilo de la guerra 2.0 que estabas diciendo, también hay que tener en cuenta lo que ha ocurrido. Es decir, en el conflicto, lo que se ha desatado y ha escalado increíblemente ayer en Irán, no debemos perder de vista que es que llevan años de advertencias a Irán. Uh-huh. Llevan años dándoles la oportunidad de hacer las cosas bien.
Yo creo que también ellos pensaban que nunca pasaría con Cuba.
Es que eso es el problema.
Claro. Cuba llevan 70 años con el régimen castrista. I ara les ve dos euros, també.
Si mos hem instal·lat, com ve d'en Joan, a un món en què, com que hi ha hagut dues guerres mundials i ara tenim organitzacions internacionals que ja els teníem antes i que van servir exactament per lo mateix que han servit ara, no podem escalar, no podem fer, no podem dir, i tothom ha de poder dir, tothom ha de poder fer. Escolta, no. No funciona així. No pots consentir que hi hagi un país que financiï i se sàpiga per tot el món entitats terroristes. No se pot consentir. És que el dret internacional, sí, i els drets que han tropitjat fins ara...
Això és el que va dir Pedro Sánchez ahir quan va por a estuit.
Però aquest és un xat de fa ben vora, eh? Avui que és el dia de les Balears, ho poden dir, és una expressió molt nostra. ¿Vale?
Cabeza de aba.
Cabeza de aba, con orejas, són importants.
Pedro Prieto.
Bueno, yo creo... Es una opinión, yo no entiendo de política ni nada, yo soy un observador. Yo creo que todos estos señores que vemos en los telediarios con trajes de 700, 800 euros, zapatos, pisando moqueta de 5 centímetros, 6, fueran como la Edad Media a la guerra.
Muchas
y, los presidentes, Putin, el nuestro, el otro, el maroto, el de la moto, fueran como iban. Y los curas como iba el Papa Julio II, no habría guerras. No había guerras.
Porque es cobarde, pero hay una cosa...
No, no, es decir, es el ser más cobarde que hay. Es el político.
También
tira la piedra y esconde la mano.
Es que al hilo de lo que comentaban los compañeros, hay una cosa que creo que no os estáis dando cuenta. Tú has dicho, Miguel Ángel, ¿por qué ahora? Bueno, porque llevamos casi un mes que en Irán hay revueltas, se han aprovechado. Pero es que una cosa es Rusia, que está solamente contra Ucrania y los demás, es decir, poquito a poquito, de a poquito, como se dice... Y otra cosa es Trump. Trump está haciendo lo que se llama la guerra basada en la entropía. Es decir, eliminar la capacidad bélica del enemigo diciendo, oye, como se te ocurra, es que te doy.
Y le da.
Y le da.
Sí, sí, pero es que le da. Pero es que la diferencia es esa, que se ha pasado de décadas de advertencias y de diálogos y de por las buenas, por las malas, embargos. Al final todo eso no funciona. Ha quedado demostrado que con determinados regímenes y determinadas ideologías eso no funciona. Hay que cortar por lo sano. Y ahora hay un actor en la escena internacional, el más poderoso prácticamente de la escena internacional, que va con esa filosofía.
Sí, no,
que
es el,
ojo. Yo te avisaré una vez. Dos. Te avisaré dos. A la tercera te daré.
Pero es que hace dos cosas. Primero, lo que decía antes, basar la entropía significa que elimina cualquier capacidad de guerra. De querer hacer la guerra, pero sí, sí, tanto ahora como a futuro.
Sí, sí,
¿de
sí,
acuerdo?
Sí.
Bien con ataques, como de... se dice, ataques quirúrgicos o lo que sea. Bien. Pero es que además, y no nos damos cuenta, le está haciendo el trabajo sucio a Rusia y a China. Porque China salen diciendo, no, esto está muy mal. Años antes, décadas antes, hubieran entrado en guerra. Y ahora no lo han hecho. ¿Por qué? Porque saben que es malo. Irán en este caso, pero no pueden de manera pública decirlo. Pero entonces le han dicho, ¡ay, qué malitos eres! ¡Ay, malo, no lo vuelvas a hacer! Pero no entran.
Fijaros también en la diferencia del modo de hacer las cosas, de lo que se vende a la opinión pública y de lo que es en realidad. Y me explico. Se está vendiendo como un ataque a la comunidad musulmana, un ataque al Islam, un ataque al... Oye, pero es que... Bueno, ahí se va a omplir ya... Ya dejan de parte de los Goya, que eso ya... Pero se están empleando...
Cada premio era
cada premio era una...
Ahora estoy pensando...
La Susan Sarandon alababa a los de tal.
Sí.
¿Cómo hubo un stop aquí? Que Susan Sarandon alababa...
Sí, es que le contaron la historia, le vendieron la moto.
Pobrecitos, estaban lejos de casa.
Los presos de ETA, pobrecitos, sí, no. O sea, ya ayer ya hablaban de Susan Sarandon.
Pero es que yo me niego a llamar a los Goya, me niego a llamar a los Goya la fiesta del cine, cuando en realidad lo que son gente apesebrada, son gente que vive de subvenciones, y ha salido ahora un estudio que el 30% de las películas no recauda ni mil euros en taquilla. Oiga, señor, pues a lo mejor usted, Dios no le ha llamado por el camino de hacer películas.
Yo te digo una cosa, Ubaidi, un grupo de mits, sé que no es políticamente correcto dirlo, pero si en el cine español, como es americà, li llevessin les subvencions, hi hauria excel·lents pel·lícules espanyoles.
Sí, és que n'hi ha.
Hi hauria excel·lents pel·lícules espanyoles, perquè s'ocorrerien, perquè la gent anés al cine i comprar l'entrada i tenir beneficis. Però com que aquí cine d'autor i està patrocinat per el govern de turno...
Clar.
Ja està igual qual sea,
no recauden ni 1.000 euros.
Però tot això, perquè tota aquesta gent s'ha omplit la boca de que esto en el Ramadán, esto es insòlito, no és insòlit, no ha estat ni la primera vellada ni la que fa 10. Però, hòstia, també, no ha estat una locura d'en Trump i unos aires de venganza de Netanyahu. Aquí hi ha hagut
que
països...
Que també,
tenim a Qatar, tenim a Aràbia, tenim països musulmans...
La Liga Aràbica.
Ja ha estat a Iraq. I, a més, la Mossad hackeó una aplicació de mòbil ja per resar i va donar 3 avisos a la població civil. L'ajuda està cerca. De poner vuestras armas. Cualquiera que quiera unirse a nosotros es la hora de luchar por vuestra libertad. Escondeos.
Creo que nadie se acuerda en Palestina de los 1.400 muertos que pasaron a cuchillo el primer día. Gente inocente, niños en las kibbutz.
Totalmente de acuerdo.
Yo he estado en las kibbutz de esto. Y sé más o menos cómo la vida, una vida pacífica y tranquila. Además, todo el mundo sabe que Israel nunca ataca, nunca. Pero se defiende.
Correcto.
Sí.
Eso lo sabe todo el mundo.
Y cuando se defiende, generosamente.
Pero además, y luego los de Hamas se aprovechan de la de este lenguaje woke que hay ahora, esta nueva forma de pensar, bombardea desde hospitales, desde colegios, y el geolocalizador israelí devuelve la bomba al lugar.
Es que en el momento que tú utilizas colegios, hospitales y demás, según creo que es el convenio de Ginebra, creo recordar, automáticamente se convierten en objetivo militar. Al hilo de lo que comentabais, el líder talibán Abdul Hamid Kosarani, ayer, Israel e Irán son la misma moneda. Y está llamando a los musulmanes del mundo a que estén vigilantes y no apoyen al régimen infiel de Irán. Ayer incluso Marruecos sacó un comunicado diciendo Marruecos. Que estaba en contra de Irán. La Liga Árabe hizo un comunicado diciendo que condenaban todo lo que estaba pasando en Irán. Al hilo de los Goya, ayer todo el mundo hablaba de Irán. Sí, pero estos desgraciados, por no decirlo de otra manera, no dijeron nada hace un mes de cómo se estaban cargando a la población civil.
A las mujeres, por quitarse el velo.
Y lo más vergonzoso...
A los homosexuales colgándoles de púas.
Y lo más vergonzoso, ayer en el cine español, ni una palabra sobre las víctimas de Adamuz. Ni una palabra sobre las víctimas de Adamuz. Esto es vergonzoso.
Senyores i senyors, són quasi les 12 menys quart. Ahir dissabte parlàvem d'un programa nou que se diu Dissabte Directe, com és?
Juan Fermín? Dissabte Directe,
en Antoni Ferrer, amb en Joan...
Ferrés.
Sí, ara anava a dir...
Antoni Ferrer i Joan Ferrés.
I just després d'aquest programa en comença un altre de nou.
Què me dius?
Sí. Curtet, no molt llarg.
I que toca.
Amigos, és que passen dues coses en aquest programa. Bé. Torna en Raül Valls a la televisió nostra, a IB3 Televisió, torna, i a més ho fa amb un concurs. Raül Valls, bon dia una altra vegada.
Bon dia de nou, toca.
Toca,
IB3 Televisió, després d'en Antònia Ferrer i en Joan Ferrés.
Conta-vos aquesta història, aquesta nova aventura televisiva, com comença? Com com ara es paria aquest concurs?
Bueno, aquest concurs se va parir perquè a través de les xarxes socials ho varen començar en marxa, però la cosa va agradar molt. I van dir, escolta, això ho hem de fer aquí, no? I a IB3, que millor que fer-ho que nostra, a la televisió, després de 6 anys, crec que no feia programa a IB3 Televisió, idò, tornam i un bon horari, després d'un cracs com l'Antònia i en Joan de Dissabte Directe, i dia 7, gran estrena de Toca.
D'avui a 6 dies.
I t'he de dir que...
Ara?
A les 8. Cada dissabte a les 8, a IB3 Televisió. Recorrem totes les Balears, no m'ho deixaran cap racó per amunt i per avall.
És un programa d'exteriors.
És un programa d'exteriors, un concurs. Mira, tota aquesta gent que m'ho veu aquí seria un lloc perfecte per fer Toca Toca.
Hauríem d'haver gravat.
Avui no ho hem pensat.
I quina és la dinàmica?
Bé, és molt fàcil. És molt senzill. Tenim una caixa misteriosa.
Una caixa misteriosa.
Sí, amb una cosa de dins que no saben què és. 10 segons per respondre.
10, només.
10 per tocar.
És molt egoista, només 10 segons.
No, ja n'hi ha, ja basta. Sí. Tu toques. 10 segons. I llavors fem la pregunta clau. Miquel Àngel, què hi ha dins la caixa? Si ho saps, t'han dut 100 euros. Si no ho saps i vols sopes, que tenim,
sí.
T'han de rebaixar 50 euros.
I què me dones aquí amb més?
Una pista.
No, clar, una sopa, una pista. I tu dius, vinga, jo tornaré a dir. I si ho tornes a provar. Si no ho saps...
Per tot.
Tu cap a casa teva, jo cap a casa meva. Entens? Això va així.
Però està bé, perquè...
Sí, no.
Sent, mira, aquesta senyora hi participaria. Vol participar en el toca-toca? No, té por. Però hi ha molta gent que té por a ficar-se mà, eh?
Home,
si te mossegui qualsevol cosa...
Encara no ha mossegat a ningú. Ara ho veurem.
I jo he vist així qualque anunciet que tu dius, alerta que mossega, i això crea...
Mossega, pica, en rampa. Però llavors són bones lots, hem de dir que són bones lots. Però, escolta, la gent té molt mala idea, perquè la gent per carrer mos dona idea, i per què no poseu tal, per què no poseu qual, però clar, se'ns en va escapar, no poden posar segon que...
Sosa càustica, no, tampoc.
No és a televisió dels anys 80.
No pot posar un animal.
No hi poden posar animals vius, afortunadament.
Un conill.
Bé, si poses un conill de rata, sí. Per exemple,
no, ni de rata viu.
Sí, viu, com un animal de companyia.
Sí, però, pobre, allà de dins i s'estressarà, no.
Tu te pones animalistes.
No, ja tenim tres animalistes. No, però, a veure, no, animal d'això no, però sí que hi podem posar qualque cosa... Hem posat qualque animal d'aigua?
Ai,
l'haureu de veure.
Un peixet.
No.
Una peixera, sense
ella. No, que pica i era mort.
I era mort.
Era mort, no, van comprar mort ja.
I era un animal d'aigua.
Sí, un animal d'aigua.
I pica. Un eriçó.
I pica, per exemple.
Per exemple, un eriçó, exacte.
Un eriçó.
Una aranya.
Que sí.
No, una aranya, si te pica d'aquestes d'aranya, una entra en espac.
Un eriçó, si pots somar així forta.
Clar, clar.
Alerta.
Alerta. Bueno, recordem el programa Tòquio, Tòquio, tots els dissabtes, després de dissabte directe, a les 8, en punt de sol baix, antes de desinformatiu.
Exacte.
Tòquio, Tòquio, amb en Raül Valls.
Correcte.
Per on començaràs? Ho podem adelantar,
sí,
ja, no?
Sí, ho podem adelantar. Començam un poble ben nostrat, a Sa Pobla.
Hombre!
Que són meravellosos. Idò, començam a Sa Pobla dissabte que ve, quin a les 8.
Quin tipus de personatge estàs trobat?
Hi ha de tot. És que Sa Pobla és un món a part, però hi ha de tot. Tenim, ja vols només titular, tenim el rei de Ses Bragues.
El rei de Ses Bragues.
El rei de Ses Bragues. Si ho voleu veure, dissabte que ve, a les 8 i ve 3.
I d'allà ho sap, Juanmi.
M'agrada, m'agrada. Jo, el rei de les Bragues, per començar.
I jo també faré un anunci. A partir de la setmana que ve, fins en el setembre, en Raül Valls formarà part activa de la Gran Vida, tots els dissabtes i tots els diumenges, 2 hores dissabtes, 3 hores diumenges, el meu Juanmi. No sé si sereu molt bons amics.
No, jo he de dir que no tinc cap dubte que sí. Heu de pensar que en Raül Valls, el vera que ha estat desconnectat de tele durant molt d'anys, però...
6.
6, que ja n'hi ha.
Però bueno, Raül... l'hem vist per Anna Rosa...
Sí, ja està per tot. Però en Raül Valls el coneixereu i vos en recordareu que sortia a la tele, a la ràdio, sortia per tot aquell jovenet moreno, primet, molt jovenet.
Però desprimet ja fuit. Moreno i pol de punta,
això,
encara sí.
Això encara sí, que era molt simpàtic.
Com
que era
pentina,
com un
això?
Gènere per totes les famílies.
Com se pentina, això?
És un gran fitxatge, eh?
És un gran fitxatge? Bueno, gràcies, gràcies per la part que me toca.
Això... Posa't el micro.
Sí, me sentiu ara.
Ara.
Això, gràcies per la part que me toca. Se pentina ja, perquè hi té manya, perquè són molt d'anys, i en 2 minuts, pim-pam, està fet.
Sí, no, però sí.
Sí. Perquè fa molt d'any que no te pentines, ara.
Ja molts anys.
Ara m'haurà de despentinar, també. Ja t'enyoraré.
No, ara no, veus? Ara això... Ara
jo no m'enyoraré
a ningú
perquè
un poc
jo hi seré present.
I ras això per munt.
Jo no m'enyoraré a ningú perquè jo hi seré present.
Però m'ha fuit a la vaca.
No, m'ho durem bé. El que passa que enyoraré un poc això a voltar, perquè tu saps que jo... Som animal de carrer.
No, ja era saludat i bonda.
Bé, ja ho veurem. Qual que diem escaparé, Joan, sí, ja t'ho dic.
Vinga, darrers 10 minuts, de què voleu xerrar? Vinga, animeu-vos a proposar temes. Pedro, per bon tema, de què t'agostaria hablar? Del gobierno?
No.
No.
Coño. Pobre, no sé. Hombre, ¿por qué le ponéis así en esta situación? No, claro que no.
Echa d'on, coño.
Heu d'omplir 5 minuts a la ràdio pública de les Illes Balears.
Queden 5 minuts per omplir. Ara ningú té xerrera.
No, jo anava a dir, és que abans que estàveu xerrant tan políticament, jo, com que jo tot això de m'entenc, jo tot això sèrio així, me ve gros, en el sentit de que m'encenc. Però, però vosaltres ara xerràveu d'això, de la situació política en el món, de tot aquest remenat, i jo me demano, la gran pregunta és, Espanya, en aquest cas, què hi pintam en tot aquest remenat?
Ah,
dir,
això,
com ho hem de posar? Què hem de fer? Cap una banda, cap a l'altra, enmig, hem de ser Suïssa... què hem de fer?
Tu, jo?
Ara,
un moment, que ara t'hi ha quedat una anella en el dit d'esquerrar.
Estic casat.
Estàs casat?
Sí, estic casat.
Firmat o simbòlic?
Firmat.
Ah, molt bé.
No estic casat, a més me faltava ara. Deixa-ho anar.
No, però el dos no serien deixat.
Però perquè me cau.
Ah, vale. M'entens? Això és perquè te comences a magrir.
Això és vera. Això és vera.
Dites...
Operació Sant Joan. D'aquí Sant Joan hem d'aparèixer, bueno...
Un figurí.
Un figurí.
Contesta, Anna.
Jo estem on no toca. Sempre. És igual.
Això és un problema.
Jo és que si no et convec, Gerri.
Sí.
No, anem a veure. Ha sortit tothom, ha sortit Europa, ja està en deeply consent, com sempre. Itàlia, Alemanya, tothom, apoyant Estats Units, apoyant Israel, el Marroc, Qatar, tothom. I nosaltres què deim? Ai, pobre Iran. Bueno, doncs estem en notatge. Es resumen.
Pedro. ¿Estamos donde compartes?
Yo estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo porque sí, en Irán, yo pasé una vez por Irán y estuve un día y me sopló. Es decir, es una salvajada vivir allí. Allí me contaban, yo he visto fotografías de los homosexuales colgados con las grúas en medio de la plaza. Pero es una barbaridad. El otro día mataron creo que 10 o 12 mil personas en 2 días.
las mujeres, aquella chica que es dos pelos, se la cargaron, son animaladas. Por lo tanto, que les den por saco a esta gente, hombre.
Yo, Juan Gávez.
No, pero es que lo tienes que decir, y lo digo delante de
claro,
que sea.
Claro.
La verdad, oye, esta gente se lo ha buscado. Irán era un país que era precioso antes de los ayatolás.
Es verdad.
Y volverá a ser Persia, volverá el Shah. Yo digo que está todo preparado y todo arreglado ya, ¿eh? Yo veo movimientos que, como dice Juan Gálvez, Trump no actúa a ciegas, sabe muy bien qué hace.
Sí,
y así como cosió, por ejemplo, el régimen de Venezuela con Delcy Rodríguez, que todos nos quedamos muertos, sí. y le está saliendo muy bien, lo mismo tiene preparado con Irán, no tengo la menor duda.
Sí, es bastante probable que ya haya, o al menos sería deseable, que hubiera un plan de transición
sí. A
lo que tiene que ser Irán. Yo no creo que se hayan metido... Con Venezuela todos nos sorprendimos, pensábamos que iba a ser... Y sin embargo, al final se ha hecho la jugada más inteligente que se podía hacer.
No pelearse el pueblo.
Sí, intentar evitar un conflicto civil, tener a un gobierno...
Interino.
Al que tú controlas, pero que a su vez él controla las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... Para evitar un conflicto civil. En Irán esa solución sería más difícil porque estamos hablando de que hay un componente fundamentalista muy importante. Uh-huh. Es decir, será difícil que en Irán haya una transición sin ruptura.
Querido, últimas palabras, que vamos.
Coincido contigo, bueno, y coincido con Juan y con el resto, de que lo que ha pasado pues es lo que tenía que pasar a la larga. Ahora, dices tú, ¿volverá el Shah? O el Shah de Persia.
Pero pues
lo mejor estamos quitando un dictador y metemos otro.
No, pero tiene que volver como con un régimen parecido al español, una monarquía parlamentaria. O puede pasar
como en Bulgaria, cuando volvió Kiril de Bulgaria, que lo que hizo fue presentarse como presidente del
Simeón,
gobierno.
Simeón,
correcto. Kiril era el
que nos daba caña.
Correcto.
Nosotros.
Juan, mi aspecto 2, Totón, muchísimas gracias por estar aspecto 2 y oyentes, porque además avui estem a Sant Balat, de IB3 Ràdio, en especial Sagrera, 21 anys en tot voltros IB3 Ràdio. Aquí vam aquí la gran vida d'aquesta